La majoria de nosaltres hem gaudit de moltes novel·les, de reculls de poesia, assajos, i hem admirat els autors i autores que els han fet possibles. Però moltes vegades, al darrere d'aquelles paraules que ens han fet pensar, ens han enganxat, ens han emocionat, ens han fet riure i fins i tot ens han fet plorar, també hi ha la mà i la mirada d'un traductor o traductora. Sense aquesta persona, de fet, que fa de pont entre la llengua i també de la cultura de l'autor i el lector, ens hauríem perdut els grans llibres de les nostres vides. Avui tenim amb nosaltres a dues traductores valldoreixenques, l'Anna Bejarano, filòloga, traductora i especialitzada en llengua hebrea. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'Olivia de Miguel Crespo, filòloga anglesa, traductora i doctora en teoria de la traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, Olivia.
Molt bon dia, Alba.
De fet, totes dues, a més, esteu guardonades amb el Premi Nacional a la millor traducció. Per tant, un premi, un reconeixement a totes aquestes obres que heu anat traduint, no? La figura, ho dèiem al principi, la figura del traductor, potser moltes vegades ens queda un xic en l'oblit, no? Quan anem a buscar una novel·la, a vegades o decidim per la coberta o decidim per la temàtica, però moltes vegades ho fem per l'autor o l'autora que hi ha al darrere, perquè ens agrada com escriu. El que a vegades no fem és aquesta reflexió, que si aquest autor o aquesta autora escriu en una llengua que nosaltres no coneixem i, per tant, no llegim de primera mà, hi ha la tasca d'un traductor o una traductora que és que ens fa possible que nosaltres puguem entendre aquests llibres, aquests reculls de poesia o aquests assajos, que és la vostra feina. Com descriuríeu què és la feina de traductor i traductora? Per què no es basa en una traducció com el que ens podria fer una intel·ligència artificial que ara tant en parlem, no?
¿Contesto yo?
Sí, sí, endavant.
Pues, a ver, yo creo que lo que dices tú de esa invisibilidad, de esa figura que está mediando siempre entre el texto original y el texto traducido, pues es una figura, sí, hasta cierto punto invisible, aunque recientemente pues se le está dando mucha más visibilidad, se le está haciendo, bueno, se está reconociendo su tarea, pues poniendo su nombre en los títulos de crédito, en las portadas, etcétera. Pero sí que es cierto que desde la crítica y desde el mundo de los lectores, parece que Susan Sontag escribe en un castellano maravilloso y que Orwell escribía en un catalán perfecto. Es decir, sí, que yo creo que es una figura mediadora en las diferentes culturas, importantísima, porque si no estaríamos en el autismo cultural, estaríamos cada uno en nuestro pequeño mundo, y esa figura del traductor puente entre culturas, entre lenguas, entre mundos, pues es, yo creo que una figura cultural importantísima, básica para entender esa cultura universal, si no estamos en nuestro pequeño mundo todo el rato.
Anna, tu ho veus igual, creus, ara ho explicava l'Olivia, no? Que potser s'ha fet un pas endavant i es comença a reconèixer aquesta feina que hi ha al darrere, com a mínim posant els noms a les cobertes.
Sí, sí que s'ha fet un pas endavant, però estic d'acord amb que són ponts, i els ponts normalment es trepitgen. Aleshores, crec que encara durarà això de ser trepitjats. I jo soc de les traductores que pensa que la invisibilitat del traductor és bona. Sé que és una discussió, una de les...
És un tema de debat entre
l'ofici. És un tema de debat, sí. Però el reconeixement, com tu estàs fent ara en aquest moment, que nosaltres som aquí parlant de traducció, és d'agrair, i sí que considero que fem una feina molt important de difusió de cultura i de, no, de fòrum de reflexió, també d'entrar en contacte amb altres cultures que seria impossible d'una altra manera. Però crec que està bé que el traductor sigui invisible, també en el que és el text, i som gent, crec, no sé què penses tu, Olivia, però som gent que som molt humil, ens és una miqueta igual. El que sí que hem demanat i crec que hem aconseguit són millores econòmiques una mica, i també això de que el nostre nom apareix a la coberta del llibre, i també la llei espanyola en aquest moment ja fa anys que ens considera autors de les traduccions, som autors, estem considerats al nivell d'autors, som... I crec que això ha estat molt important, no? Ser considerades com... autores de los nuestros textos, no només traductores.
Yo sí que estoy por la visibilidad, porque creo que lo que no se ve no existe. Y además lo que no existe, pues se puede ningunear tranquilamente. A ver, que creo en la visibilidad para todo, para asumir la responsabilidad de nuestros textos, también para ser criticados y también, es decir, la visibilidad no, yo no la entiendo como una loa al traductor sin más, sino este es mi texto, yo soy el autor de este texto, que es un texto secundario a partir de un texto original, y yo lo firmo y yo tengo una responsabilidad frente a ese texto. Entonces, yo entiendo la visibilidad así. Y por otra parte, en un mundo editorial bastante tacaño con la tarea del traductor, creo que el que seamos visibles y que los lectores empiezan a decir, anda, esto lo ha traducido fulanito, luego tiene una cierta credibilidad, o esta editorial contrata a este tipo de traductores y son una garantía de bien hacer, pues también es importante a la hora de reclamar mejoras salariales, mejoras en las... Entonces, jo sí, estoy per la visibilitat.
Us trobeu amb això que ja, jo crec que a poc hi comença a haver aquest perfil de lector, també que es fixa en la figura del traductor, potser no és el lector majoritari, no? Però sí que quan veus aquell traductor que a tu t'agrada com explica les coses, com narra la seva traducció, potser comença a haver aquesta figura com la de l'autor. Creieu que hi pot haver mals llibres, però que l'està ben traduït, s'hagin convertit en un bon llibre en la llengua estrangera i també viceversa? És a dir, la feina del traductor és clau per mantenir, millorar, sí, o a vegades no, la qualitat, sí, sí, de l'obra original, no?
Sí, yo creo que sí. A ver, los buenos autores sobreviven incluso a los malos traductores. Eso también es cierto. Porque, no sé, yo recuerdo cuando traduje 1984 de Orwell, que había sido un libro maltratado en castellano, muy maltratado, donde se habían eliminado partes y partes porque, bueno... porque no le había parecido al traductor que eran traducibles, se habían eliminado. A pesar de todo, Orwell y 1984 había sobrevivido. Pero sí que es cierto lo que dices tú, que va habiendo cada vez más lectores que buscan, o sea, que dicen, a ver, este traductor, y yo creo que eso es muy importante, porque la lengua que estamos leyendo es la lengua de los traductores. No estamos leyendo, cuando oyes una crítica que dice, ay, qué adjetivación, qué precisión, que es que esa es la lengua del traductor. Entonces yo creo que es importante ese reconocimiento, sabiendo que no es nuestra obra original, pero que somos autores de esa obra, de esa traducción, ¿no?
Al final ho explicàvem al principi, una traducció no es basa només en una traducció literària estricta, no? De traduir d'un idioma. L'Anna ho fa de l'hebreu, que molts de nosaltres no podríem llegir perquè és una llengua més minoritària, més minoritzada, no? I tu, Olivia, ho fas de l'anglès, no? Sí. També sou les responsables de que puguem entendre què hi ha culturalment i socialment darrere d'aquestes obres originals, d'aquests autors que viuen en un context polític, social i geogràfic diferent al nostre. Això també és una feinada, entenc, perquè no només heu de conèixer un idioma, sinó que heu de conèixer una cultura diferent a la que traduïu. No és així?
Sí, això, conèixer la cultura és fonamental.
Tu has estat vivint a Jerusalem, si no m'equivoco, un grapat d'anys.
Sí.
Anna, entenc que això també t'ha ajudat, sí, a poder millorar les teves traduccions per entendre millor el context, no?
Sí, he viscut allà 5 anys a Jerusalem i cada any hi vaig un mes, tots els mesos de juliol els passo allà a Israel. I sí, això és molt important. El que dèieu abans de l'original i de la cultura, trobo molt interessant el que va dir, i és divertit també, i és que el Borges era el Borges, quan deia que l'original és infidel a la traducció. I jo ho trobo una cita genial, fora de que les seves traduccions avui ja no serien acceptades, perquè ell era extrem en això i ell feia una obra d'art a part. Però jo també estic en aquesta línia de no ser estricta amb el text, sinó que el que deia l'Olivia, has de tenir en compte la llengua d'arribada, la llengua que rebrà el lector que llegeix la traducció, i aleshores la llibertat de traducció i ser infidel ho trobo bé i fantàstic. I en aquest punt també em referia abans quan deia la invisibilitat del traductor. A mi m'agraden les traductors, les traduccions que no es noten que són traduccions. Hi ha gent que li agrada conservar paraules de la llengua d'origen. Al meu parer això molesta i és aliè a l'original. Això sí que és no li, mai no l'he vist gràcies a això de, que diuen de donar color local amb tota mena de termes que el lector no entén. I referent a millorar l'original, sí, hi ha traduccions i llibres que s'han llegit molt més en traducció que no pas en l'original. I és cert també el que diu l'Olivia, que tenim la sort de traduir autors molt bons, i aleshores això també facilita molt la feina del traductor, no? De seguida notes, quan tens un bon autor, és que la traducció no diré que es fa sola, però flueix amb molta facilitat, no? El que ser un artista.
Clar, sí, és... Ah, perdona.
No, endavant.
No, és que, no, que és lo que tú apuntabas, que es un punto muy interesante, ¿no? Hasta qué punto, o sea, ese equilibrio entre tener libertad y también sometimiento al texto original, ¿no? Pero ese punto de equilibrio entre esas dos posiciones, que no sea un texto que parezca, un texto del 19 que parezca que se ha escrito en no sé, en Majadahonda hace 24 horas, no. Y bueno, es ese punto entre la aproximación a la lengua de llegada y un poco el respeto a ese texto en su contexto y en su momento y en su... Ese es un
equilibri difícil de trobar,
sí,
no?
Jo crec que sí.
Vosaltres teniu una àmplia trajectòria en la traducció, a més amb aquest guardó al Premi Nacional de Traducció, que entenc que t'atorga també un prestigi davant de les editorials i que potser esteu en un punt que potser fins i tot podeu arribar a triar a qui traduïu i a qui no, no? No sé si esteu en aquest punt, però no sempre entenc que ha sigut així. Als inicis t'arriba obra de qualsevol persona. Què passa quan t'arriba una obra mal escrita o que no t'agrada i et toca traduir-la? Com s'afronta?
He de dir que he tingut la sort, jo, personalment, que mai no m'ha arribat una obra que fos... dolenta, no, mai. Potser perquè també de l'hebreu s'ha traduït menys i s'han traduït els grans autors, que aquesta és una altra, les autores com estan més relegades en la traducció. Vaig fer un estudi de en quina mesura els autors israelians havien estat traduïts o les autores, i autores molt importants no han estat traduïdes. Jo no sé si és política de traducció de deixar les dones, però aquesta és una realitat.
O és el reflex social, no?, en el que vivim,
sí,
també.
Però no, tots els meus autors han estat bons. La veritat que jo mai no he triat un text, perquè hi ha oferta, les editorials s'ha de dir que s'han interessat pels autors israelians, que s'ha de dir que són molt bons i molt nombrosos. I sí, últimament he rebutjat fins i tot autors bons, perquè és clar, n'hi ha molts i aleshores és impossible assumir, són poques, pocs traductors d'hebreu, la majoria dones, que això també s'ha de dir, que en hebreu almenys
els autors... És un ofici feminitzat, la traducció, també?
Sí, en hebreu sí, i totalment, som la majoria, el 90% som traductores i traduïm homes, normalment. Hi ha una autora com és Tzuria Shalev, que és fantàstica, i la Tayara Acantilado, però sí, la veritat que els autors israelians han tingut sort, tenen bones editorials i els textos són molt bons. També s'ha de dir que no se sap per què la dreta israeliana no escriu, no es manifesta literàriament.
Normal.
Fins i tot van fer un congrés de per què la dreta israeliana no es manifesta literàriament. El 99,9% dels autors són autors laics, quan no declarats ateus, són d'esquerres, són pro-pau, pro-procés de pau a Orient Mitjà, i aleshores també són textos que són molt autocrítics amb la situació que avui hi ha a la zona i que... i ha estat durant 100 anys o més. I literàriament són autors que reelaboren la realitat artísticament d'una manera molt extrema. Tenen un estil que a vegades per al lector no és tan fàcil entrar-hi, perquè tenen una escriptura, es caracteritza l'escriptura hebrea contemporània per ser extremament artística.
Bueno, yo un poco como tú, como he sido profesora universitaria, pues la traducción literaria ha sido mi pasión, con lo cual mis garbanzos cotidianos han procedido de la enseñanza, que también me lo he pasado bien, pero bueno. Y las traducciones, pues claro, en inglés se traduce muchísimo. He podido elegir siempre lo que traducía, y muchas veces he traducido a propuesta mía de las editoriales, y cuando ha sido la editorial la que me ha propuesto, siempre han sido cosas que a mí me interesaban. Pero ya te digo, es una situación, bueno, una situación de traducción pues distinta al traductor full time, que tiene que asumir pues lo que le caiga, porque no hay otra. Yo un poco me he especializado en literatura del 19 y primeros años del 20, inglesa y norteamericana también, y me he movido ahí con autoras. He traducido bastantes autoras, he traducido a Kate Chopin, a Joan Didion, a Marianne Moore, a Virginia Woolf. Quiero decir que he traducido bastantes autoras porque me interesaba, también autores, y bueno, en esa situación que algunos pensarán que es de privilegio, pero que tiene las servidumbres de tener que ir también a dar clase todos los días y aguantar alumnos, pero que para mí, para la traducción, para mí ha sido muy interesante, porque me ha permitido acceder a textos y autores que a mí me interesaban y dejar de lado altres coses que no
que no et venia de gust traduir, no? Que també és legítim, i quan es pot triar, doncs, evidentment. Ana Bejarano, Olivia de Miguel Crespo, se'ns acaba el temps, és una llàstima, perquè crec que ens han quedat moltes coses sobre la taula i que en podíem parlar de manera molt més abastament. Per tant, m'emplaço a tornar-vos a convidar un altre dia, potser per fer-ne una tertúlia amb altres companys i companyes de professió de la ciutat, perquè és molt interessant també, i perquè tots plegats fem aquesta reflexió i posem en valor, no sé si invisibilitzar o no invisibilitzar, és una cosa que també estarà bé tractant diferents veus, però la figura del traductor tan necessària, i que a poc a poc jo crec que anem posant el lloc on es mereix. Un honor compartir espai amb aquestes dues premis nacionals a la traducció, l'Anna per Gran Cabaret, que no ho hem dit abans, el 2016, de l'escriptor israelià David Grossman. David Grossman, ho havíem dit bé, i l'Olivia de Miguel Crespo per Poesia Completa, de Marianne Moore, que ara ens explicava també que l'havia traduït en més d'una ocasió. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Faves comptades.